Hola a tothom, benvinguts i benvingudes a una nova edició d'aquest espai dedicat als instituts, a la veu de l'institut. En aquest cas ens acompanyen els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci. Els saludem tot seguit, són en Nil Blanco, la Marian Chávez, l'Angela López, la Marwa El Carraz, la Caral Grau, l'Ada Lentini i l'Esteve Vigues. Hola, nois i noies.
Hola. Hola.
Com esteu? Esteu bé? Esteu nerviosos? Ara us heu sentit la veu i esteu al·lucinant, oi que sí? Si diuen que t'escriu
la cap.
Doncs escolteu, si us sembla, anem directes al gra, amb allò que us heu preparat. Heu vingut molt preparats i preparades, amb uns temes per posar sobre la taula que us afecten directament, que us interessen, i per tant crec que el millor que podem fer és començar. I ho farem amb l'actualitat. Ho farem amb unes notícies que ens acostaran el Nil Blanco, la Marian Chávez i l'Angela López. Vinga, comencem amb el Nil, que ens acostarà als intercanvis culturals del Leonardo da Vinci.
Doncs sí, al Leonardo participem en tres intercanvis culturals diferents a diferents llocs d'arreu d'Europa. El primer de tot va ser una mica sorpresa, ningú s'ho esperava, i va ser fa 3 setmanes que uns holandesos van passar unes hores al nostre institut per practicar el seu nivell d'anglès. Van estar fent diferents activitats per conèixer-se amb els alumnes del Leonardo i fins i tot van fer una classe d'educació física. Després d'acabar-ho tot, van estar dinant a l'àrea de pícnic. El segon intercanvi en el que participa el Leonardo és un intercanvi per qualsevol alumne de quart de l'ESO que vol practicar el seu nivell d'anglès. Tot comença el 16 de febrer, en el que uns estudiants d'una ciutat d'Alemanya, és a dir, Münster, venen a passar uns dies a l'institut i s'acullen a les cases dels diferents estudiants que hi participen. Després, el dia 6 d'abril, aquests estudiants que han participat se'n van fins a l'Institut de Ratz, a Alemanya, on fan diferents classes d'anglès per practicar el seu nivell d'anglès i diferents sortides per conèixer la ciutat. Finalment, l'últim intercanvi en el que el Leonardo participa és un intercanvi per practicar el nivell d'alemany, ja que hi ha alguns estudiants del Leonardo que hem escollit aquesta optativa i per posar en pràctica el nostre nivell doncs, tenim aquesta sortida. Es fa al principi de tot es fa un primer contacte amb carta i després es continua aquest contacte per les xarxes socials. Tot comença el 19 d'abril, que venen els estudiants de Stuttgart i també els acollim a l'institut i a les diferents cases dels estudiants que hi participen. Fan diferents activitats, com per exemple anar a Sitges per començar a conèixer-se i fins i tot visiten la Casa Batlló. Després, del 2 al 8 d'abril, els estudiants del Leonardo se'n van a l'Institut de Port Celsus, a Alemanya. I passen 6 dies, on fan diferents activitats, com per exemple visitar el Museu de Mercedes o un zoo de la zona. Durant aquests 6 dies, els estudiants han d'afrontar a canvis culturals, com per exemple el menjar o fins i tot la llengua, i a les diferents rutines i hàbits que els estudiants alemanys estan acostumats.
Molt bé, moltíssimes gràcies per aquests intercanvis tan interessants. I ara la Marian ens parla de la coral de Leonardo.
Sí, sí. Bueno, a Leonardo tenim una coral que és un grup d'alumnes voluntaris. Bueno, pot ser de qualsevol grup de l'ESO, com de primer fins a quart. Doncs, bueno, és un grup que ells decideixen formar part per cantar unes certes cançons que el nostre director, que és el professor de música, Fradera, tria per, amb un significat, perquè després de practicar-les, aquestes cançons, anem a un casal d'avis a cantar aquestes cançons que tenen significat o perquè els avis tenen records amb aquestes o perquè són modernes, alegres, en fi, tenen molts significats per ells que majorment agraden molt i es posen molt sentimentals. La coral es fa els dijous a l'hora del pati, tot i que segons el curs, o sigui l'any escolar que estiguis fent, pot variar, perquè o sigui, varia molt el dia de la coral, i es fa a la classe de música, la que tots coneixem. A més, ja més o menys quan anem a acabar el curs, anem a és una llar per nens amb discapacitats a cantar les mateixes cançons que els casals d'avis, perquè clar, aquests nens són persones que tenen les facilitats i bueno, ells anem com a alegrar el dia per ells i bueno, portar tota aquesta emoció fins al seu hogar, fins a la seva llar.
Molt bé, doncs molt entranyable aquesta iniciativa del Leonardo. I l'Àngela López, que ens parlarà de les sortides tutorials de la Castanyada.
Sí, pues el 31 d'octubre cada any es fa excursions per la cohesió de grups. I aquest any els de primer de l'ESO es van quedar a l'Insti, però després a l'hora pati van fer un esmorzar amb la tutoria i després van fer activitats per cohesionals. Els de segon de l'ESO van anar a un poble a fer activitats d'humor groc i els de tercera de l'ESO van anar a Montserrat, ja que se celebren els 1000 anys de Montserrat. I nosaltres, els de quart de l'ESO, vam anar a Sant Madí a fer activitats cohesionals. I els de primer batxillerat van anar al barri gòtic de Barcelona a fer una guia turística. I els de segon de batxillerat es van quedar a l'institut pels exàmens.
Vaja, em van quedar sense activitat ells. Sí. Però segurament ho feu cada any, això?
Sí.
Per tant, ell l'any passat ja en van fer. Molt bé, perfecte. Doncs ens hem posat al dia amb l'actualitat de l'institut. Ara toca una miqueta de música, que ens l'acostarà la de Lentini. Ada, què ens recomanes?
Bueno, jo he pensat que podia posar una cançó que es diu Rumors, d'un cantant català de molt a prop de Barcelona, que es diu Adala. I bueno, és del seu àlbum més nou i explica, des del meu punt de vista, molt bé com es veuen els rumors en la societat actual i com afecten a la gent i tot. I a mi m'agrada molt tant el cantant en concret com la cançó. Volen algú per posar la creu, ho veuen tot i són ateus. Quan la notícia s'escampa, compte que ja està parada la trampa. Estigma, rols i contagis, rumors baixis on baixis. Volen judici, poder assenyalar algú. Volen judici, i et jutgen a tu. Volen judici, sentir ràbia cap algú. Volen judici.
Continuem amb aquesta secció de l'Institut Leonardo da Vinci. Avui tenim els alumnes de quart d'ESO i en aquest cas ens volen acostar una sèrie de coses que els agrada. I començarem amb la Marian Chávez, que diu que les dones puguin expressar la seva opinió li agrada.
Bueno, sí, m'agrada molt que, o sigui, amb el transcurs dels anys, les dones tinguin més drets de com votar, triar el que volen, triar la vida que volen, com si volen fills, com si no. Tot i que sabem que fa molts anys això era un somni impossible, una cosa que no podia arribar a ser. I m'agrada aquesta evolució que hem tingut les dones de no tindre por de dir alguna cosa i que, sense sentir com que tindrà una conseqüència molt greu. I llastimosament tenim l'exemple d'Afganistan, que estan com dir en un bucle del passat, perquè elles no han pogut sortir d'aquesta opressió, no tenen dret a expressar la seva opinió, fins i tot no tenen dret ni a parlar, cosa que és una cosa molt necessària, molt vital, molt diària, algo que ningú es pensaria que s'ha de tenir dret a fer. O sigui, m'agrada molt aquesta evolució que hem tingut, tot i que sé que hi ha països que segueixen atrapats, i m'agradaria que totes les dones del món poguessin veure la llibertat amb els seus ulls.
Molt bé, doncs hem de seguir treballant tots junts, homes i dones, perquè això sigui possible. Moltes gràcies, Marian. I ara escoltarem l'Àngela López, que ens parla d'un esport, no?
Sí.
Explica'ns.
Pues a mi m'agrada molt anar a esquiar, ja que per l'adrenalina que se sent al baixar una pista i tal. I, a més, perquè porto anant a esquiar pues, des dels 8 anys, alguna cosa així. I ja, pues, m'he acostumat, perquè com que vaig cada any, pues...
I vas molt sovint durant la temporada d'esquí?
No, una o dues vegades.
Jo crec que esquiar, no sé si estareu d'acord amb mi, és un esport com d'extrems. O t'agrada molt o no t'agrada gens. Perquè a mitges, no.
Sí.
Hi ha algú al que no li agradi gens esquiar?
A mi.
A veure, Esteve, comenta'ns, per què no t'agrada esquiar?
Com, a part també de que això, de que sigui un esport al que tu tampoc tens la capacitat de controlar del tot com un fre i coses així. A mi ja em genera una intranquil·litat al saber que no puc frenar quan vull. O sigui, és com molt intens i durant una estona que jo no sóc capaç de suportar aquesta com, tensió.
Que potser és justament l'adrenalina, no?, que dona el sí. fet d'anar tan ràpid, és el que t'agrada a tu, no? Jo estic amb tu, Esteve, jo sóc dels teus. Jo saber que no puc frenar quan jo vulgui, com jo vulgui, a mi em fa una miqueta de por. És a dir, no és que no m'agradi, sinó que és un esport que jo crec que se li ha de tenir respecte, no? Perquè, a més, hi ha molta més gent a la pista, gent amb nivells molt diferents, i, no sé, algú ha tingut una experiència complicada, una caiguda... Sí, explica'ns, Ada.
Bueno, jo de bastant petita estava esquiant amb la meva família i bueno, vaig intentar frenar en una curva i bueno, em vaig caure fent l'espagat i em vaig fer bastant mal, però bueno.
Has tornat a esquiar des de llavors?
Sí.
Sí.
I em segueix agradant, però vaig amb bastanta més precaució ara.
Clar. Angela, un consell que ens podries donar a la gent que ens fa respecte, que ens fa por, que no ens acaba d'agradar això d'esquiar. Com ho podem fer per superar aquesta por?
Bueno, primer anar amb gent que sap esquiar.
Clar.
I, bueno, pues, fer com baixades que tinguin menys inclinació.
Les blanques, verdes. Mm. No, verdes ja és molt. Quines no, són les més suaus?
Les verdes.
Les baby. Aquestes són les que més m'agraden. Podem començar per una baby, no? Podem començar per una baby i després quina vindria?
La blava.
La blava o la verda?
No, la verda, sí.
La verda.
Després la blava.
Després la blava i després vermella i negra, que no veurem mai a la vida, Esteve, tu i jo, vale?
No.
No ens hi trobaran a nosaltres aquí. Però en tot cas, jo crec que l'important és buscar aquella amb la qual tu et sentis còmode, no? Si tu et quedes amb una verda, doncs una verda. Si és una blava, és una blava, no? I així, cadascú que trobi el seu lloc. Molt bé, doncs esperem que gaudeixis de la temporada d'esquí, Angela. I ara la Caral Grau, que ens parla... Ai, les compres. Que t'agrada molt anar de compres, Caral?
Sí, el meu m'agrada no és tan seriós com el d'Àngela i la Marian.
Hi ha temes
però, bueno,
molt diferents, no pateixis.
A mi m'agrada molt anar de compres perquè crec que al final no és tant el fet de comprar, sinó que estàs allà amb gent que vols passar una estona i a més vas veient diferents coses i diferents estímuls i pues, a mi m'agrada molt, però no sé si a una altra persona no li agradaria anar.
Perquè tu ho associes a una cosa que fas amb més gent. Tu, no és que t'agradi anar tu sola
a mirar 30
botigues.
Perquè al final és passar temps amb les altres persones.
No, que vas xerrant, vas entrar a les botigues i vas xerrant. Algú que no suporti anar de compres. L'Oriol, el tècnic, aixeca el braç. Ada, no t'agrada gens?
A mi no m'agrada. O sigui, entenc que quan vas amb amigues o qualsevol cosa sí que tens més entreteniment, però... Quan jo he d'anar a comprar roba per mi, no m'agrada gens perquè és com que m'estressa moltíssim que hi hagi tanta gent i tanta roba i no saber què triar i al final pues, acabo histèrica.
I la compra per internet, com mireu molt per internet vosaltres o sou més d'anar a la botiga i emprovar-vos les coses? Digues, Esther.
Aviam, jo no sóc la persona a la que més li agrada anar de compres com físicament, de fet no m'agrada com... No és la... M'estressa molt, però no m'agrada tampoc anar de compres amb... Bueno, no anar de compres, sinó anar online i buscar el que vols i tot això, ja que sento que... O sigui, al final, si tu fas això, potser estàs o comprant per una pàgina on no comparteix els mateixos ideals que tu o alguna cosa així que a mi no em fa cap gràcia, saps? Com comprar Amazon, com... No és la cosa que més gràcia em fa, de fet no ho he fet mai, però deixant això a part, com anar físicament em costa, però online és com molt difícil.
Caral, on t'agrada anar de compres? Prefereixes un centre comercial com a edifici? Prefereixes anar pels carrers, botigues de tota la vida, marques així conegudes? Per on t'agrada anar-hi normalment?
Normalment vaig a centres comercials així grans perquè pots trobar més botigues que t'agradin que si vas per un carrer, que segurament hi haurà algunes que t'agradin però tampoc tantes. Llavors el centre comercial per mi és la millor opció perquè pots anar a moltes i a més. Hi ha bastanta gent però hi ha alguns que estan més tranquils, per exemple l'Esplau així que no hi ha com sostre. Mm-hmm. Llavors si t'agobies més pots anar a centres comercials així ja que trobaràs el que vols i a més no t'agobies per la gent.
Molt bé, doncs avancem amb l'últim m'agrada, en aquest cas ens l'acosta la Marwa Elcarraz i ens diu que la gent que no té por de ser ella mateixa, doncs li agrada.
A mi m'agrada molt aquesta gent, ja que no els importa mostrar-se com són en realitat i no sé si els meus companys pensen el mateix, però jo crec que aquestes persones valen or i a mi m'agradaria molt tindre una mica així, ja que jo crec que tothom a la nostra vida hem volgut encaixar en un grup que ens semblava popular o més guai.
Perquè vosaltres creieu que per encaixar acostumem a no comportar-nos com nosaltres mateixos? Digues, Nil.
Doncs sí, jo crec que moltes vegades intentem ser com una persona ideal per encaixar en aquell grup en la que hi ha aquelles persones també que, doncs, com ha dit la Marua, són com més populars, o això creiem ara els adolescents, i moltes vegades doncs intentem falsificar com som nosaltres o fer com si fóssim una persona que realment no som per acabar encaixant en aquell grup, perquè aquell tipus de persones també són doncs com nosaltres intentem acabar sent.
Però llavors això, en el fons, tu no vols ser així, però vols pertany a aquell grup. Com ho resolem, això?
Aleshores, jo opino com la Marua, o sigui, m'encanten aquestes persones que són lliures, o sigui, que tenen la capacitat de ser com elles volen ser, i no m'agrada aquestes persones que es maquillen, per dir-ho d'alguna forma, per intentar encaixar a la societat o en aquells grups que volen pertànyer.
Que moltes vegades és inevitable, no? Us hi heu trobat vosaltres en situacions que dius, mira, és que estic actuant d'una manera que no m'acaba de fer el pes, però necessito molt estar en aquest grup, o m'interessa molt anar a aquesta festa, o... situacions en les que us heu trobat, Esteve, tu t'has trobat en situacions que no t'has acabat de comportar com tu ets?
Sí, de fet sí, com en molts moments en els que com feia coses que no volia fer, deia coses que no volia fer, o de fet com gent amb la que jo em portava quan era més petit i com al final han anat canviant i com jo m'he adaptat a la seva actitud fins que al final com vaig dir, oye, això no m'està agradant gens, tal, i pues, vaig decidir com desaferrar-me d'aquest comportament i bé, a mi de moment m'està anant bé.
Sí, digues.
Justament vaig, o sigui, passar per una situació no igual, però semblant, quan, o sigui, quan comences curs per dir la ESO, el canvi de primària a ESO...
El pas a l'institut, no?
Exactament. És una mica complicat perquè només voles com tindre un grup d'amics com, o sigui, bé, molta gent per encaixar, per ser popular a l'institut, i no sempre la popularitat porta amics reals. Segurament sí, però no sempre. I, bueno, això és algo que passa molt, lo de que voler encaixar a principi de curs per no estar sol, tindre por d'estar sol, i a vegades, pues, si la gent no serà bona per tu, és millor estar sol, però sempre trobaràs els amics ideals amb els que tu puguis ser tu mateix.
Home, això seria la situació ideal, però el que està molt bé és que vosaltres a quart d'ESO sigueu capaços de fer aquesta reflexió, al final, de ser capaços d'analitzar-vos, estic sent jo mateix, no ho estic sent, em sento còmode, no?, amb aquest grup, no m'hi sento, com ho feu per trobar l'eina per dir, molt bé, fins aquí, no m'està agradant, com m'estic comportant, em tiro enrere i marxo d'aquest grup, com ho fem?
A mi em va passar algo similar com la Marian, que jo a primer de l'ESO volia encaixar en el grup dels populars, però em vaig sentir molt incòmoda a la primera quedada que vam fer i no vaig tornar mai més allà.
Perquè els populars, per què ho associem a una cosa negativa? Què passa aquí amb els populars? No? Ja sempre, des de sempre, no? Per voler encaixar ens hem de transformar i potser aquestes persones tampoc són realment com mostren, no? Digues, Ada.
Bueno, jo crec que en general en tots els grups de la gent més popular volem intentar encaixar perquè són com qui té més amics i així, però també si ho veus des de dins t'adones que la major part d'aquestes persones també estan allà perquè intenten encaixar i pràcticament ninguna persona d'aquest grup fa realment el que li agrada fer o diu el que li agradaria dir només per encaixar. O sigui, al final és un bucle que si intentes formar part d'aquest grup seràs així i si intentes pues, quedar-te fora i ser tu mateixa i ja està, pues...
no passa res.
Millor.
Nil.
Doncs sí, sobre el que has dit abans dels populars, jo també crec que molts d'ells no són el que ens pensem, perquè des de fora els veiem d'una manera que realment quan els coneixes més a fons te n'adones que no són realment com semblen. I jo crec que aquests grups també estan formats doncs, per això, per moltes persones que t'esperes una cosa diferent de la que realment són quan els acabes coneixent millor.
Digues, Marua.
Però de vegades hi ha gent que és popular però es riu de tu d'una manera només perquè són guais.
Bueno, ells consideren que són guais.
Bueno, consideren.
Digues, Maria.
I seguint amb el que han dit els meus companys, a vegades volem formar part dels populars perquè creiem que són com l'estàndard, l'ideal perfecte, com el millor que pots arribar a tenir. I no sempre és així, de fet, aquesta gent carrega molt un pes gran de ser perfectes, de ser populars. O sigui, segurament ho veiem tot com bo, però segurament ells ho veuen d'un punt de vista diferent.
Segurament, segurament. Igualment, jo us dic, tanquem el tema aquí, que crec que ha quedat clar, i els vostres punts de vista. Us felicito una vegada més per tenir aquesta capacitat de decisió, per tenir aquesta capacitat d'anàlisi i de saber identificar quan esteu bé i quan no, que al final l'important no és la quantitat de gent que tens al voltant, sinó la gent amb la que tu estàs a gust, que hi puguis estar i que puguis ser tu mateix. Posem una miqueta de música, va. Vinga, que ara ens l'acostarà l'Esteve, que ens portes una recomanació, oi que sí?
Sí, us porto una recomanació que és de l'any 2002, perdó, que és d'Extremo Duro, un grup d'Extremadura de rock, que és bàsicament una cançó que es diu Stand By, que parla de la pèrdua d'una persona.
Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo. Sueña que sueña con ella y si en el infierno espera quiero fundirme en tu fuego como si fuese de espera.
Hem parlat del que ens agrada i ara toca parlar també del que no ens agrada, perquè també n'hi ha de coses que no ens agraden. En Nil ens explicarà que els horaris de l'institut no us acaben de fer el pes.
Doncs sí, a mi els horaris de l'institut doncs, no m'agraden, perquè cada dia t'has de despertar, seguir la mateixa rutina per ser ben puntual a les 8 del matí a l'institut. Això és una cosa que no m'agrada. A l'hora d'entrada la detesto, trobo que és massa d'hora, i crec que no estic parlant solament des del meu punt de vista, crec que molts estudiants estarien d'acord amb mi que és massa d'hora, el nostre cervell no està engegat, per dir-ho d'alguna manera, a les 8 del matí i no estem suficientment desperts com per estar fent classes, escoltant el professor, fins i tot fent apunts, o algunes vegades et toca fer exàmens a primera hora. Això és una cosa que tots els estudiants ho diem. Però una de les coses que sí que m'agrada dels horaris de l'institut és l'hora de sortida, perquè les 2:30 és una hora ideal per tornar a casa tranquil·lament i després dinar, i òbviament el fet de no tenir classes per la tarda també és increïble i pots passar aquella estona fent algun esport o fins i tot descansant aquells dies en els que no et ve de gust fer res i només vols estar estirat al sofà. Aleshores, jo tinc una proposta per fer com una millora de l'horari i, òbviament, seria començant a les 9 del matí en comptes de les 8 per així tenir una horeta més de descans pel dematí, però l'hora de sortida, com que ja he dit que m'agradava molt, es continuaria mantenint a les 2:30, però com aquest horari seria com massa bo i, a més, estaríem perdent hores de classe pel dematí, el dimecres, que és un dia així al mig de la setmana, s'haurien de fer algunes classes per la tarda per recuperar totes aquelles hores que s'han perdut pel dematí.
Ui, jo estic veient aquí unes cares. A les teves companyes no els està agradant gens això que estàs dient.
Ja ho veig, doncs aquesta... que proposin elles.
Però a veure, jo proposo, dic jo, què preferiríeu? El que diu el Nil de entrem una hora més tard cada dia i un dia a la setmana fem classe a la tarda per recuperar aquestes hores que no fem, però clar, serien 4 hores recuperar, o 5, si comptes de dilluns a divendres, o bé, en comptes de 2:45, sortir a 3:45, és a dir, sortir una hora més tard cada dia. Digues.
Jo faria, per exemple, el dimecres, si començar una hora més tard o sortir una hora abans i ja està, perquè al final una hora tampoc s'ha de recuperar, no?
Home, depèn, digue-li al professor, depèn de la matèria. Clar, si ara ja sempre la queixa és de que no hi ha temps per fer tot el currículum, si anem retallant hores, encara serà més complicat. Digues, Ada.
Bueno, jo crec que, des del meu punt de vista almenys, hi ha algunes matèries que són una miqueta prescindibles, així que jo crec que aquestes hores que retallem, que ha proposat de retallar a primera hora, podrien com correspondre a aquestes matèries més prescindibles. O sigui,
per tant, directament tu no recuperaries res.
No recuperaria.
Ens carreguem les matèries imprescindibles. Marwa.
A veure, jo tinc una proposta
egoista, que seria una setmana d'estudi i l'altra de descans.
Com els bombers, com si fóssiu bombers que fan torns.
O un dia.
Molt bé. Marian?
Bueno, a veure, aquesta és una mica surrealista, perquè no pot ser, però jo he trobat que quan fa, o sigui, el dimecres, quan no anem a l'institut, és com que ens relaxem i ja per tornar dijous i divendres per acabar tot estem com més d'humor per acabar més...
Però això vols dir quan hi ha festiu, que és un festiu que acaba dimecres.
Festiu, clar, perquè
és
nosaltres...
a dir, tu directament et carregaries el dimecres.
Sí.
Faríeu com dos dies, o sigui, torn de bombers i policies, no?, que fan dos dies, descanso i torno dos dies.
Sí, sí.
Llavors podries entrar a les 8.
Sí, fent això sí.
Fent això sí, molt bé, Esteve, i amb tu acabem aquest tema, que veig que no ens en sortirem.
Aviam, jo crec que, com realment estic d'acord amb el primer que ha dit el Nil, el de posar cases a la tarda seria pirat una mica, però bueno, li respectem. Realment, si entréssim una hora més tard, hauríem de quedar-nos a dinar o anar a casa i després tornar.
Com, se fa mandra, eh?
Realment, si comencem una hora més tard, es compensa anar a la tarda. Llavors és com... aquest debat de saber què hem de fer. I realment, des del meu punt de vista, si s'haguessin de canviar els horaris, doncs crec que en comptes de posar el dissabte i el diumenge festiu, posar només el diumenge i moure el dissabte al dimecres.
Ui. Bueno, és a dir, estàs amb la Marian, no? De
sí.
Fer... En tot cas, no està a les nostres mans, em sap greu, nois i noies. Podem dir la nostra opinió, però no està a les nostres mans. Però sí que està bé que manifesteu que a les 8 del matí doncs us costa una miqueta arrencar. Doncs escolta, a vegades, a mesura que vas fent les queixes i ho expliqueu, potser es planteja alguna solució. Vinga, Esteve, que continuem amb tu, que els comentaris ofensius no t'agraden a tu ni a ningú, jo crec.
Sí, però, o sigui, també és com la normalitat, o sigui, s'està normalitzant que la gent estigui fent comentaris ofensius o desagradables cap a gent, despectivament, com sobretot ho fa la gent que té com un... que té una falsa creença de que és superior o de que té una capacitat de poder criticar tot allò que fa l'altre. Com, al final, tothom a la seva vida ha fet algun comentari ofensiu, volent, sense voler, i de tot, com ningú pot negar-ho. Però també com comentaris que es normalitzen molt i que s'estan habitualitzant, com despectius a físics de la gent, alguns pensaments que tenen ideals i algunes coses així, que ens haurien de com fer conviure amb diferents opinions o formes de ser i que al final doncs no s'estan respectant i em sembla completament il·lògic.
Doncs escolta, estic a favor, crec que aquí no hi ha debat perquè estem tots a favor i a més afegeixo que les xarxes socials no ajuden en aquest sentit, encara posen més llenya al foc. Se'ns està acabant el temps i no voldria marxar sense escoltar la Marwa, que ens comenta que la gent jove tingui problemes per independitzar-se, que això no t'agrada, oi? Comenta.
No m'agrada, ja que molts joves estan molt perduts en aquest tema i no estan suficient informats. I jo penso que el govern o l'Ajuntament, els edificis que estan buits, els podria com ajudar amb aquests edificis als joves per ajudar-los.
Sí. Això és són polítiques que estan sobre la taula. Si esteu seguint una miqueta l'actualitat a nivell de local a Sant Cugat, és la problemàtica per excel·lència. Vosaltres esteu a quart d'ESO, però en un temps doncs, ja us vindrà el moment d'independitzar-vos. Esperem que seguim treballant amb això perquè a la llarga no sigui un problema i tothom pugui quedar-se allà on vol viure. I per últim, molt ràpid, visitar pobles. Caral, quin problema hi ha en visitar pobles que no us agrada?
No, o sigui, no és que no m'agradi del tot, sinó que al final quan vas a un poble que no coneixes, i si és un poble d'aquests, poble, tot ho veus com una mica igual i a mi no m'agrada perquè de petita em vaig perdre amb una nena que era encara més petita que jo i vam haver d'anar amb la policia fins que ens van trobar, llavors doncs no m'agrada anar a visitar pobles que no sé ben bé on estic ni per on anar.
Et fa por la desubicar-te i no saber on ets.
Ja
ho veig, és una mala experiència.
Sí.
Molt bé. Doncs, nois i noies, no tenim temps per més, però abans de marxar farem una última recomanació. En aquest cas ens l'acostarà l'Ada i abans, per això us acomiado i us dono les gràcies, al Nil Blanco, la Marian Chávez, l'Angela López, la Marwa El Carrat, la Caral Grau, l'Ada Lentini i l'Esteve Vigas. Han sigut avui els protagonistes d'aquesta secció de Leonardo da Vinci, alumnes de quart d'ESO. Gràcies per venir i Ada, acomiada el programa amb aquesta cançó.
Aquesta cançó es diu Epílac. és d'un grup de música que es diu Zoo, que fa bastant poc que s'han separat, i és una cançó que explica tota la carrera musical que han tingut des del 2014, que va ser quan van començar. Són un grup de València i he anat ja a dos concerts i m'encantaria poder repetir, però ja no es pot. I he triat aquesta cançó com a tancament del programa perquè justament es diu Epíleg i em sembla una bona manera d'acabar.
Tot això ara és vostre i tot això ara és teu. Va vindre Hector ahir, tan galant, tan distret. Ja va fins el sostre la furgoneta. Molta més passió que excel·lència als concerts. Moltes samarretes a la meua jeta. En un any han canviat el plan. Segon àlbum, queda poc saldo i s'ho passen mal. Sonaran més himnes i xiran les nòmines. Por, suor i llàgrimes, tot això és Raval. Ja estaven a tret, tan ciscar, tan qui sap, tan discret. Falta algo y no sé qué es. Toquen a la puerta y alegría. Era pollet, convenía. Como elefante en cacharrería y la máquina engrasada, les factures pagáis. Allarguen les resaques, no guanyen pa' empastraes. Respecten a escurreles, ignoren a estolais. Excepten a aquel poble que acaben a galtais. Fin del primer cicle, me he deixat tants noms, com diria la perruqueria. Ells saben qui són, molt de jaleo, de deshonrat i faranduleo. Algú va pensar en fer cançons? Zero any de paró i de pandèmia, la que vam viurar no tenir nom. Que previsors que vam ser guardant llenya i que inexplicable tindre tanta sort. Va ser estranya, fecunda, bohèmia, poca pirotècnia i molta diversió. Si he de posar nota a este període d'incerteses i angúnia, jo li doni un punt d'inflexió. De tobogans i d'ironies, de llepolies, si fores jo també ho faries, menys tonteries, ovacions i trofeus, la gent en peu al Coliseum donant-se la pau i en harmonia. I la ideologia, què va ser d'això? Ells t'ho contarien, però no vull jo. Pujar a un altar, castigar, demanar perdó. No arribarà el dia, no sóc religiós. Bojos del goig i la paraula en peu. Rojos i ateus, caiga qui caiga, veus? Filòsof d'after hours i de sobretaula és meus. Estil, agitació i propaganda. En la samarreta, Corbellà i Martell. I altres conviccions que em van donar trepall. Va ser tan bonico deixar-se la pell. Però una faena per a sempre mai.